Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Amb Raquel García.
I ja ha arribat el moment de donar la benvinguda als nostres prescriptors culturals, que ja tenim preparats per posar-nos al dia de les novetats d'oci que no ens podem perdre aquest cap de setmana. En Pep Carpena, el nostre infiltrat a les butaques del teatre, bon dia i benvingut.
Bon dia, què tal?
També ens acompanya en Sergi Bracons, el nostre malalt de sèries, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
I avui trobem a faltar doncs, el nostre cinèfil de referència, en Xavi Miralles, una abraçada, company, que segur que ens estàs escoltant.
Li posem falta, no?
Falta, ja té...
Thumbs down.
Punt negatiu, eh?
Sí, thumbs down, thumbs down, sí.
Exacte.
Ben vist.
Doncs vinga, comencem amb el Pep, així que bé, posa'ns en situació que ens porta una estrena que em sembla que fan al Teatre Romea.
Bon dia, va, que aquesta setmana ho porto molt fresquet.
Vinga.
Abans d'ahir em vaig escapar al Teatre Romea a veure l'última proposta de l'Oriol Brogi.
Anem a Grècia, o què?
Ben vist. Sí, sí, pels que ens aneu seguint la secció de teatre, sempre posem una mica de música que ens pugui posar una mica en l'ambient del muntatge que hem anat a veure. Això que escolteu és una dansa grega molt coneguda i que, sincerament, no tindria res a veure amb la trama del text, ni amb l'època, però sí amb la ubicació, perquè la veritat és que m'he posat a buscar... He pensat, com busco alguna cosa de l'època? I no se m'ha acudit, però he pensat, alguna cosa grega, pam, aquí la teniu.
Doncs ho has fet molt bé, aquí, l'enllaç.
Ah, o sigui que sí que té a veure amb la ubicació. I sense que ens hàgim d'esperar més, us diré que vaig anar a veure Èdip al Teatre Romea, amb en Julio Manrique com a protagonista. Així que aquesta setmana ha tocat una tragèdia grega, per ser més exactes.
Cada moment fa bona pinta, eh?
Sí. Va ser escrita per Sòfocles uns 500 anys abans de Crist, així que parlem d'un text
fa 3 dies.
Sí, que fa poc, eh? De fa més de 2.000 anys, i se n'ha fet una versió per aquest espectacle a càrrec d'en Jeroni Rubió. Sembla ser que l'Oriol Brogi, que ha sigut el director i coautor també de la dramatúrgia, es va inspirar arrel d'una conversa amb Carles Canut, que actualment és el director artístic del Teatre Romea. Miraré d'explicar-vos una mica de trama, que és prou complicada pels que no hi estiguin avesats, o no l'hagin llegit mai o no en sàpiguen de què va. Èdip és el rei d'una ciutat grega que s'anomena Tebes, val? Juntament amb la seva esposa, Jocasta. Ella és vídua de Lai. Si us perdeu, m'ho dieu, eh?
Val, vinga. De moment et seguim.
Que era l'anterior rei, que ja està mort. Concretament va morir assassinat. La ciutat està passant per nombrosos problemes, en riu tant tu de les nostres crisis i aquestes coses. Es mor a tothom, hi ha malalties... I Èdip es proposa resoldre's i comença per esbrinar... Vol esbrinar qui va assassinar l'anterior rei. I per mirar de ser breu i no complicar-ho, i no desvetllar com es desenvolupa en detall, el pobre home descobreix que, sense saber-ho, ell mateix va matar Lai. I també, sense saber-ho, va acabar casant-se amb la seva pròpia mare.
Imagina't, pobra.
Sembla ser que de petit el seu pare, en Lai, es va desfer d'ell al bosc per tal d'evitar que els pronòstics d'un oracle que deien que l'acabaria matant, doncs es fessin realitat, però no li va sortir bé.
O sigui,
bé.
Que per evitar-ho, al final, doncs...
Sí, fatal.
Va acabar fent-ho.
És complicat, oi? I això que he mirat de fer-ho entenedor. Bé, això és un mini resum de tot el que passa. Preguntes? Teniu alguna pregunta?
De no? Moment.
Va. Suposo que ha quedat clar que Èdip és un pobre desgraciat. O sigui, és que li passa de tot. I com que és una tragèdia grega, la pròpia paraula ho diu, doncs no acaba bé, perquè ens entenguem. No us dic exactament quin és el final, però bueno, és una tragèdia i acaba fatal. Tal com us deia al principi, el paper d'Èdip el fa Julio Manrique, I no em va decebre. La veritat és que està molt bé, molt mesurat, i s'ha de tenir en compte que el tipus de paper és d'aquells que és fàcil que se te'n vagin de les mans. El muntatge també és molt coral, cosa que jo ja fa dies que quan vinc i parlo de teatre us dic que agraeixo molt. La resta de companys del muntatge que voldria esmentar estan a l'alçada en tot moment. Julio Manrique fa d'Èdip, en Carles Martínez fa de sacerdot, en Marc Rius fa de Creon, la Mercè Pons de Icocasta, en Ramon Vila de Missatger, el Miquel Gelabert fa de Tiresies i de Pastor, i la Clara de Ramon fa d'Antígona. Per cert, que en Marc Rius està brillant i pels que no sàpiguen és de Sabadell. I també voldria destacar la Clara de Ramon, que fa d'Antígona, que té un parell de moments estel·lars. Sobretot al final té un text i una cançó que fan posar la pell de gallina. Aquesta vegada, així com d'altres vegades no ho he fet, voldria destacar l'escenografia. I és que el muntatge ha capgirat del tot al Teatre Romea, com si estiguessin d'obres. L'han recobert de teles, li han posat aquella mena de pals de ferro com si fossin bastides.
De les obres, sí.
Sí, per tal que el públic senti la decadència. Però t'has d'imaginar que això passa a la sala on hi ha el públic. O sigui, que realment està molt ambientat, fins i tot l'escenografia, o el que és el, diguéssim,
l'escenari
està tirat endavant, i diria que potser s'han menjat dues o tres línies de butaques, val? El vestuari també ens situa en l'època clàssica, però hi ha algun toc de modernitat que ens el fa sentir lleugerament més proper. Tot i que l'Oriol Broggi va dir en roda de premsa que ell no trobava que l'obra tingués una moralina concreta en el muntatge, jo vaig sortir al carrer pensant que, comparat amb Èdip, Déu-n'hi-do com n'era de còmode i agradable la meva vida. És veritat.
Ha estat una bona reflexió aquesta, sí.
Jo us la recomano. L'obra és en català, dura 1 hora i 50 minuts, la podeu veure al Teatre Romea fins al 10 de juny, de dimarts a diumenge, entre setmana a 8:45 del vespre, els dissabtes 2 passis, a les 6 i a les 9, i els diumenges a 7:15. Au, ja teniu tota la informació i sentiu-vos molt afortunats.
Doncs exacte, sentiu-vos molt afortunats i aneu a veure, doncs, a Èdip al Teatre Romea, que segurament, doncs, us farà emocionar, tal i com explicava, doncs, sí, ara en Pep. I ara és el moment de donar la benvinguda a en Sergi i, clar, Bea, posa'ns en situació. Vinga, Sergi, que tinc aquí ja paper i llapis per apuntar les teves propostes. Per on comencem?
Doncs anem apuntant, perquè aquesta primera s'ha d'apuntar, i és Mac Mafia, que només té una temporada de 8 capítols, cada capítol 45 minuts, i escoltarem un momentet el tràiler, que està en anglès, però bueno, ens posarem una mica en situació. I was born with a silver spoon in my mouth. Educated at a private school in England. I run my own firm in the city. I'm very happy with my life the way it is. И они все равно придут за тобой.
I amb aquestes veus, a veure què ens explica aquesta història.
Doncs, com ja diu bé el títol, ens podem imaginar que parlem d'algú relacionat amb la màfia. Tenim una producció, podríem dir una superproducció, de la BBC i de l'AMC conjunta. És una sèrie britànica, on les sèries britàniques, pues, sempre tenen un què especial que les converteix en amb sèries molt potents, i és una sèrie, a més, basada en un llibre, que també es diu Mac Mafia, d'un periodista que era expert, doncs, en tot el tema de les màfies i de la corrupció. Tenim a Joseph I. Namini, que és el seu creador, i us posaré una mica en situació, on tenim a l'Alex Goodman, que és interpretat per James Norton, que és un actor britànic que la veritat és que ho fa molt i molt bé, que és el fill d'uns criats anglesos que són de la màfia russa i es van haver d'exiliar de Rússia, van anar a parar a Londres, i llavors ell, doncs, es va criar en una escola britànica, etc, etc, i ella ha intentat passar tota la seva vida escapant-se d'aquesta sombra del seu passat, que és la màfia. Ha intentat crear, doncs, el seu propi negoci legítim i tot legal, però hi ha un moment on un dels seus familiars és assassinat. I llavors ell, doncs, pel tema aquest de la venjança, es veurà immers un altre cop en reviure aquest passat i passar-se un altre cop a la màfia, on un mafiós israelí que està protagonitzat per David Strathairn, que la veritat és que potser ell i el James Norton són els millors de la sèrie i són molt bons. Hi ha altres personatges bastant potents, però és que ells dos els eclipsen. El bo d'aquesta sèrie és que surten moltíssimes ciutats, que s'ha gravat tant a Qatar com a Londres, a Tel Aviv, a Belize, a Istanbul i a moltes altres ciutats, i veiem una mica doncs, tots aquests temes de la màfia, que és tan potent la màfia avui en dia, i és un retrat de la màfia i de les organitzacions criminals molt xulo per veure i per descobrir una mica com funciona també aquest món. A més, doncs, si està basada en aquest llibre d'un periodista que era expert en aquests temes... Un altre motiu per veure la sèrie és que té uns 8,5 milions de mitja d'espectadors al Regne Unit i segurament d'aquí poc ens la passaran per Netflix o per alguna plataforma per poder-la veure aquí a Espanya. De moment encara no.
Vinga, ens haurem d'esperar una miqueta.
I mentre ens esperem, pues, jo ja m'he vist els 8 capítols i estic esperant ja la segona temporada perquè m'ha agradat molt, la veritat.
Sí,
molt.
Ho dius amb una il·lusió que jo crec que s'encomana. Doncs,
aquesta s'ha de veure. I quan surti ja intentaré assabentar-me i us ho comentaré per aquí perquè podeu començar ja a mirar-la.
Sí, per fer aquest recordatori. Vinga, i la segona?
Ens anem a una sèrie que potser ara seria una de les sèries que jo més tiraré cap avall. Oh. Que es diu Dynasty. Posarem el trailer un momentet.
How was Denver?
I missed the heat.
Trust me, it wasn't as hot without you here. Straight to the man?
I'm open to a detour.
I didn't realize your father was expecting you too.
Ja, a veure, per què no t'ha acabat de convèncer aquesta sèrie?
Aquí tenim una altra, que el tràiler està en anglès, que últimament no els trobo en castellà. És una sèrie que es diu Dynasty, que té 25 capítols, encara estan avui en dia fins al maig, no s'acaba aquests 25 capítols, també duren 45 minuts, i és una sèrie de la CBS, que el fan al canal CW dels Estats Units, i està creada per George Schwartz. És un remake... de modernitzar d'una telenovela dels anys 80 que es deia amb el mateix nom, Dynasty. És pues, una sèrie que parla de les dues famílies més riques dels Estats Units que estan ubicades a Denver, que lluiten pues, per controlar la seva fortuna i els seus fills, per imposar-se amb quines de les famílies més riques i tot aquests temes que tracten. I la veritat és que és una telenovela. Fa poc es va... Gossip Girl la van treure ja, va acabar i necessitaven pues, tenir una telenovela allà als Estats Units i van decidir pues, fer aquest remake d'aquesta sèrie que va als 80 va triomfar tant. El que passa és que jo m'he vist dos capítols i la veritat és que no m'acaba d'enganxar. És una telenovela que no... Jo tampoc soc molt fan de les telenovel·les aquestes i mira que tenim d'actors, tenim a dos dones bastant potents, que és l'Elizabeth Gillis i la Nathalie Kelly, també acompanyades de Grand Show, que ho fa bastant bé també, però la veritat és que no acabo jo... Les actuacions estan molt per sota del que jo crec que podrien arribar a ser o els noms d'aquests grans actors. I l'únic que fa pues, és narrar la dramàtica història d'aquestes dues famílies tan poderoses amb tots els problemes que van tenint de diners, a poder, etc etc. Si la voleu mirar, doncs jo sempre us...
És que jo anava a dir... És de l'època una mica de la Raquel i meva, no? Dinastia.
Sí, sí que ho és, sí, sí, no, sí.
I
deu ser, sí, deu ser...
Jo recordo que era aquella noia rossa, no?
Contemporània amb Dallas, no?
Amb Dallas, però jo me'n recordo més de Dallas i la Suelen, el Pandó.
Sí, jo aquesta no la vaig veure, però
que
ara
dinastia,
quan
no
dinastia,
tant.
Dinastia, dinastia.
Però tampoc no entenc gaire la comparació amb Gossip Girl, perquè no té res a veure,
no? Bueno,
Gossip
Girl també era una telenovela, que només per enganxar-se i per seguir això, pues això han intentat pues que sigui una lo mateix, però perquè la gent que estava enganxada a aquesta sèrie, que és una telenovela, que ha sigut tan potent i tan bona...
Sí, perquè jo la vaig veure i a mi em va agradar molt, em va enganxar, perquè trencava molt els estereotips, de les dones i d'aquesta generació més així millennial, no? Podríem dir, fins i tot.
I aquí també tenim dues dones que realment ens adonem de que quan les famílies estan poderoses, realment hi ha l'home com que és el jefe, però les dones tenen bastant a dir i normalment les decisions que elles creuen són les que s'acaben duent a terme i veus també la manipulació una mica de tots aquests temes del poder i dels diners.
Doncs ai, el poder, i el diner, com ens acaba pervertint moltes vegades. Ara seguim amb la tercera proposta d'en Sergi.
La tercera i última, que aquesta també és una sèrie bastant potent, es diu The Good Fight i escoltarem primer el tràiler un momentet.
Practicing the law, you don't go on instinct. You wait, you listen, and watch. Eventually, everyone reveals himself.
dins d'aquestes cançons tenim aquí una sèrie que amb el títol ja ens recorda una altra sèrie que ara el Pep m'estava comentant, que és The Good Wife, i la veritat és que aquesta sèrie és una spin-off de l'aclamada sèrie The Good Wife, que la veritat és que va tenir molt èxit,
molt,
la veritat és que
sí.
Té un final molt potent, on tenim a tres dones, tres protagonistes, tres actrius molt potents, que són la Cash Jumbo, la Christine Baranski i la Rose Leslie. En la sèrie de The Good Wife parlava sobretot de temes d'advocacia, etc, etc. Doncs aquí us poso una mica en situació que aquesta sèrie comença un any després dels fets passats en la sèrie The Good Wife. O sigui, ha passat just un anyet i tenim a la Diane Lockhart, que està interpretada per la Christine Baranski, la veritat és que també fa un papelón, doncs ha aconseguit mantenir el seu nom en un dels bufets d'advocats més prestigiosos de Chicago, que és on passa tota l'acció. Es troba en el punt més àlgid, però ella decideix prendre la decisió de retirar-se perquè ja és gran i decideix pues, a retirar-se i viure amb la seva jubilació i anar fent. Però passa una cosa on un escàndol de corrupció vinculat amb el seu gestor d'inversions i amic seu, que ella l'esquitxa i la deixa sense diners per la jubilació.
Ui, pobra.
Llavors, haurà d'intentar recuperar el seu lloc a la seva antiga assignatura, però això també li passa a una altra dona, que és la Maya Rindel, que està interpretada per la Rose Leslie, que també ho fa molt bé, i ella és la filla d'un multimilionari, també acusat per tots aquests temes de corrupció. I el mateix bufet que on estaven abans no les volen, llavors elles s'han de buscar la vida i a partir d'aquí pues, comença aquesta sèrie, que la veritat és que també ha tingut molt bones crítiques i encara té 10 capítols de 45 minuts i encara pues, estan acabant els últims capítols, crec que van pel 7 o pel 8. Llavors, una de les coses més importants que m'agradaria dir d'aquesta sèrie és que sobretot treballa molt bé el tema de les dones i el que em sembla a mi una mica penós o vergonyós és que les sèries que avui en dia estan protagonitzades per dones potents, amb grans feines i segures d'elles mateixes que triomfen en els seus àmbits professionals, doncs avui en dia estan destacades justament per aquestes coses. Quan avui en dia ja, on la societat està evolucionant, ja no hauria de ser algo molt més normal.
Sí, hauria de deixar de ser notícia, no? Però lamentablement és
així. I
això
està sent notícia a gran majoria de foros, sí. I de crítics o estan fent ressò d'aquestes coses, quan jo per mi ja crec que és algo molt més normal i que ja no s'hauria de parlar tant, sinó que parlar més, introduir-se en per què passen aquestes coses, etc, etc. Però bueno, jo crec que és una sèrie que si no heu vist The Good Wife, primer heu de veure The Good Wife, però ja us dic que aquesta serà una sèrie molt potent i The Good Fight han dit els crítics que fins i tot és un pèl millor que la seva antecessora.
Ah, fixa't, doncs The Good Fight és de la tercera proposta d'en Sergi i tenim encara un àudio del nostre company en Jordi Ramoneda amb la seva proposta.
Què tal, com esteu? Ai, 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 que tenim l'estrena de l'any. No us exagero, aquesta de la que us parlaré és una de les sèries amb les que més he gaudit últimament. Però també us diré que és possible que no en sentiu a parlar gaire, perquè la sèrie de la que us parlaré avui és una sèrie documental. Us parlo de Wild Wild Country, una sèrie que ha estrenat recentment Netflix i que l'han dirigida els germans Way. Consta de 6 episodis d'una hora, però sobretot consta d'una història fascinant, recent i brutal, de la que la veritat jo no n'havia sentit mai a parlar. A Wild Wild Country descobrim què va passar l'any 1981 a Antelope, un poble remot d'Oregon, on de cop i volta s'instal·la una secta d'un gurú indi. Aquesta secta, els Rajneesh, promouen l'amor lliure i un culte completament estrany al seu líder. Al llarg d'aquesta sèrie documental, amb entrevistes als protagonistes d'aleshores, que encara estan vius, descobrim com el pas d'aquella comunitat va posar contra la paret i el mirall a tots els Estats Units d'Amèrica. És una sèrie que et fa plantejar aspectes com la diferència, l'ells, els nosaltres, la llibertat religiosa, els patrons d'una societat, tot plegat en una trama on s'involucren fiscals, policies i fins i tot el fundador de la multinacional Nike. Sí, sí, Nike. Però la veritat és que els dos grans protagonistes d'aquesta sèrie són l'Osho, el líder d'aquesta secta, i Sheila, la seva secretària barra número 2. No sé ben bé com explicar-ho. Ho haureu de veure per descobrir-ho. Com si es tractés d'una tragèdia grega, aquests dos personatges et porten per una història que només pot tenir un final, però que et fa pensar, gaudir i segurament al·lucinar, perquè el que passa allà és indescriptible. Us haig de confessar que un cop vaig devorar tota la sèrie, vaig entrar a internet per descobrir si el que explicaven podia ser real o no. Em semblava massa increïble, boig, estrafolari, i la resposta és que, oh, i tant que va passar, com la vida mateixa. De veritat, no us perdeu aquesta meravella. Una abraçada!
Doncs vinga, ens haurem de fer un favor, eh? Segons ens diu en Jordi Ramoneda, ja haurem de veure Wild Wild Country. De moment feia bona pinta, no? Sí, tot i ser així sí. Una sèrie documental.
La mirarem.
Déu-n'hi-do les propostes que ens heu ofert doncs, aquesta setmana. Escolteu, Sergi, Pep, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Igualment.
Una abraçada.
Adéu.